Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La taula de consens del Delta de l'Ebre adverteix a la Generalitat i també a l'Estat que s'ha entrat en un temps de descompte per fer actuacions preventives aquesta tardor que evitin més inundacions i més regressió amb les llevantades habituals de l'hivern, que són cada cop més violentes. Les obres preventives que es van comprometre a fer haurien de començar abans del desembre o no es podran executar, ja que al març ja no es poden fer moviments de terres amb els mitjans terrestres perquè afecta la nidificació d'espècies protegides. També han anunciat que presentaran una queixa a la Comissió Europea per la manca d'actuacions al Delta. De moment ja s'ha iniciat la recollida d'adhesions i compten amb el suport del síndic de Greuges i la defensora del poble de la Unió Europea. I és que a la taula de consens del Delta se li acaba la paciència i tem que les actuacions preventives que es van comprometre a fer l'Estat aquesta mateixa tardor no arribin a temps. Tot i que celebren que les reunions i comunicacions entre el Ministeri de Transició Ecològica i la Conselleria d'Acció Climàtica siguin fluides des del mes d'agost, els arriba la informació contradictòria sobre l'execució d'aquests moviments de sorres. Xavier Curto, portaveu de la taula de consens del Delta, es mostrava així de preocupat perquè encara no han resolt si arribaran a temps les obres preventives compromeses per aquesta tardor.
Des de la taula volem manifestar la nostra gran preocupació per la falta de concreció efectiva en el temps de si aquestes obres se podran realitzar o no es podran realitzar. Pensem que si no es realitzen i tenim una forquilla molt estreta, o sigui, preventivament s'ha d'actuar ja, fins al desembre com a molt tard, i a més a nivell ambiental s'allarga una mica més, però fins al març, que comença l'època de nidificació. Però si no es fan aquestes obres preventives, per desgràcia, tornarem a sortir a tots els mitjans de comunicació europeus. I això se'ls ha advertit per activa i per passiva.
El portaveu de la taula de consens del Delta recorda que el litoral deltaic és xarxa Natura 2000 i lamenta que no s'executen els protocols d'actuació preventiva com passaria en altres àmbits.
Volem recordar una vegada més que tota la zona litoral del Delta de l'Ebre és xarxa Natura 2000 i la pròpia normativa europea de xarxa Natura 2000 ja preveu obres preventives. És un exemple que podria inventar avui mentre baixava. Segur que per a moure la Mona Lisa del lloc deu haver un protocol que deu començar en la firma del director de la sala i deu acabar en el ministre de Cultura. I deu ser un protocol que deu durar mesos. Però és evident que si hi ha un risc de terratrèmol a París, agafen la Mona Lisa i la mouen. Pues aquí estem igual. I exactament el punt 6.2 de la directiva de xarxa Natura, de les directives de xarxa Natura 2000, ja preveu obres preventives quan hi ha un risc natural o artificial per als hàbitats que conformen esta zona.
Amb tot, Xavier Curto celebra que hi hagi reunions fluides entre les dues administracions, però demanen una reunió a tres bandes per conèixer els plans dels governs català i espanyol.
Com que sabem que hi ha reunions que, torno a insistir, sembla que siguin fluides entre les dues administracions, hem sol·licitat la setmana passada una reunió a tres bandes per saber exactament l'estat d'implementació d'aquestes obres de tardor. Perquè ens arriben informacions de vegades contradictòries de que sí que es faran, de que no es podran fer. Per tant, volem saber en les dues administracions, assentats les tres parts, com està el tema. I mostrar la nostra preocupació i tornar-los a advertir que poden passar coses.
El portaveu de la taula de consens del Delta, Xavier Curto, també ha explicat que estan recollint adhesions per presentar una queixa formal a la Comissió Europea amb el suport del síndic de Greuges i la defensora del poble europeu.
Avui mateix iniciem una recollida d'adhesions, sí, per a portar una queixa formal a la Comissió Europea. Esta queixa formal s'ha estat treballant també de manera discreta des de fa molt de temps amb el síndic de Greuges i col·lecció d'adhesions és per a iniciar formalment el procés. Numèricament ne calen un número que és relativament baix, que són unes 300, i per tant som capaços de superar-les i en escreix i abans del termini. I, per tant, iniciarem esta queixa formal per la manca d'actuacions al Delta de l'Ebre. tindrem el recolzament del síndic de Greuges de Catalunya i també de la síndica europea, que també ha fet els seus contactes pertinents dintre la comissió.
Per la seva part, Rafa Sánchez, director tècnic de la taula de consens, lamenta que el Delta de l'Ebre té un règim jurídic de protecció extraordinari, però amb uns instruments que no funcionen i que, ha dit, no els agrada com s'estan revisant.
Des d'un començament, des de la taula, hem dit que aquest espai té un règim jurídic de protecció extraordinari, però el problema és que els instruments no funcionen. I al no funcionar és precisament en aquest procés de revisió d'aquests instruments en els que estem molt atents i estem fent les nostres aportacions. Tot és coherent amb el que nosaltres hem defensat sempre, un pla Delta, mirant de cara al futur i actuacions que siguin factibles i viables per fer a curt termini. Fins ara el que ens ha arribat no ens ha agradat. Ho hem de dir així. Va sortir el plan de protecció del Delta de l'Ebre, no ens va agradar. Ha sortit el pla de gestió de riscos d'inundació, informació pública, no ens acaba d'agradar. És incoherent, no té en compte qüestions bàsiques del territori. El pla hidrològic de l'Ebre no ens agrada com tracta el Delta de l'Ebre. I el pla de gestió de xarxa Natura 2000 no ens agrada que no el govern de Catalunya no l'agafi com una actuació prioritària necessària per emprendre des de ja mateix. Llavors sí que hem d'esperar i respectar aquests terminis administratius, però en general no ens agrada com s'estan fent les coses, com s'estan plantejant.
El director tècnic de la taula de consens ha detallat que les obres previstes s'estan retardant per la recomanació de fer un estudi d'impacte ambiental.
A veure, la Generalitat no ho ha exigit. Ha recomanat o ha recordat que una actuació d'aquest tipus seria bo que tinguessi una avaluació d'impacte ambiental simplificada. O sigui, ha recomanat. A partir d'aquí l'Estat ha entès que l'hauria de fer. Qui promou aquesta actuació? L'Estat. Qui és l'òrgan ambiental d'aquesta actuació? L'Estat també. Participa la Generalitat, però diguéssim que l'òrgan ambiental seria l'Estat també. Quin és el punt des de la taula que pensem que hi ha marge d'actuació? En què la mateixa Generalitat, això és un debat que hem mantingut des de fa un munt de temps, però continuem nosaltres en el mateix posicionament. La Generalitat té la responsabilitat de la protecció d'aquest espai xarxa Natura 2000. I la Generalitat té possibilitat també de determinades actuacions, que si bé poden necessitar de una autorització del Ministeri, sí que pots portar-la a terme.
El director tècnic de la taula de consens del Delta, Rafa Sánchez, ha insistit en que cal treballar en la prevenció i no només quan hi ha catàstrofes.
Llavors, el que hem dit és que hem de començar ja no a treballar en una mínima... Sembla que comencem a canviar el concepte ja d'actuació, reacció després d'una tempesta, que fins ara sempre havia sigut així, i comencem a treballar una mica en la prevenció. Però nosaltres no només volem avançar una mica en la prevenció, volem realment preparar el Delta de cara al futur. I això passa per un plan ambiciós i passa per actuacions ambicioses. Temporalment aquesta actuació de mobilització de sorra pot anar molt bé? Sí, efectivament va molt bé. Però que necessitem algo que vaya molt més enllà? També. I en això és el que hem de treballar també al mateix temps.
Finalment, Xavier Curto, portaveu de la taula de consens del Delta, ha denunciat que no tinguin constància de cap procediment per iniciar els projectes previstos a mitjà i llarg termini, com són les dragues marines de sorres o la mobilització de sediments.
No en tenim cap constància. I clar, això, els efectes i les queixes les farem l'any 22, però la feina s'havia d'haver fet aquest any, no en sabem res. I per a dragues marines també, si no es fa esta batimetria, ni pensar-ho de veure-ho l'any 23 o 24. I si no es fa una sèrie d'actuacions en quant a sediments, no veurem l'any 25 o l'any 30 baixar sediments. Sempre estem entrampats en el mateix, o sigui, que les feines s'han de preveure temporalment en les actuacions que toquen a cada tempo. I l'any 21 insistim que era un any de molta feina i dubtem de que s'estigui portant a terme al 100%.
La taula de consens del Delta ja ha iniciat una recollida d'adhesions per presentar una queixa formal a la Comissió Europea per la manca d'actuacions al Delta de l'Ebre. Es necessiten 300 per iniciar el procés, que esperen superar amb escreix i abans del termini. I s'està treballant de manera discreta amb el síndic de Greuges i amb la defensora del poble de la Unió Europea, qui ja ha fet els contactes pertinents dins de la Comissió Europea. A més, la taula de consens per remoure a la ciutadania es reprendran les xerrades als municipis del territori. on s'exposarà el Pla Delta que va quedar suspès per la Covid. La taula de consens del Delta insisteix que cal canviar les actuacions d'emergència per treballar en la prevenció i fins i tot la recuperació d'espais a molta regressió, com són la zona de la Marquesa o la illa de Buda.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'advocacia de l'Estat demana penes que van entre els 13 i els 15 anys d'inhabilitació a l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i al tinent d'alcalde i actual delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, per pressuposades prevaricació i desobediència arran de la seva participació en la consulta de l'1 d'octubre al municipi. La petició ha sobtat els mateixos càrrecs investigats, especialment després que Fiscalia hagi limitat les seves peticions a inhabilitacions d'un any i 4 mesos i un any respectivament per suposada desobediència. Els escrits amb els quals l'advocacia de l'Estat i Fiscalia volen portar a la banqueta del jutjat penal número 2 de Tortosa els dos càrrecs municipals d'Esquerra han transcendit més de 3 anys després que s'obrís la investigació d'uns fets que van deixar més de 80 ferits a la població. L'escrit d'acusació de l'advocacia de l'Estat, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, atribueix a Caparrós i a Salvador una actitud activa i els responsabilitza directament d'organitzar la consulta i les masses de gent donant les ordres oportunes a la població que acudia al pavelló Firal a votar. Argumenta l'acusació de prevaricació amb els fets de cedir, obrir i organitzar el referèndum il·legal en qualitat d'autoritats màximes polítiques de forma arbitrària. L'advocacia sustenta la tesi amb la resolució del consistori de cedir el pavelló municipal sense arribar a cobrar els 160 euros per hora que costaria. I conclou que tot plegat pretenia fer efectiva la voluntat dels càrrecs d'actuar en contra de les decisions judicials moguts per la seva ideologia política i un afany desmesurat d'aconseguir la independència de la Comunitat Autònoma de Catalunya de la resta de l'Estat espanyol de forma unilateral i en contra de l'ordenament jurídic. Per aquesta suposada prevaricació, demanen penes d'inhabilitació de 13 anys i mig per l'alcalde Josep Caparrós, així com 12 anys i 3 mesos d'inhabilitació per al primer tinent d'alcalde Albert Salvador i actual delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Peticions a les quals se sumen un any i mig d'inhabilitació i multa de 480 euros per desobediència contra Caparrós, així com un any i 2 mesos d'inhabilitació i multa de 360 euros per a Salvador. Per la seva banda, Fiscalia ha limitat finalment les acusacions a un suposat cas de desobediència. Les penes demanades, en total, són considerablement menors, un any i mig d'inhabilitació per a Caparrós i un per a Salvador, si bé les multes són més altes, 4.500 euros i 3.000 euros respectivament. Fiscalia els acusa de permetre l'ús de locals municipals perquè funcionessin com a espai de votació i, en el cas de l'alcalde, de donar instruccions als votants a través d'un sistema de megafonia. Segons Fiscalia, Salvador va comunicar als Mossos que no podien accedir al pavelló ni tancar el local. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita i delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, considera que aquesta acusació per prevaricació respon, ha dit, a un encarnissament judicial contra l'independentisme.
El que intenten és que tota la gent que hi van participar al seu moment, no? Durant l'1 d'octubre, pues, sortiguéssim escarmentats. Sí que és veritat que és una sorpresa perquè la Fiscalia més o menys va en la línia que ha anat en altres casos, però l'advocacia de l'Estat, esta petició de penes absolutament desproporcionada, pues, només pot obeir a un ensenyament irracional en contra de l'independentisme. Bueno, en sentit, ja comencem a estar acostumats. L'altre dia vam veure lo de Paco Gas, hem vist l'actuació de la justícia, pues, amb el president Puigdemont. Per tant, estem molt acostumats. Jo, per part meua, com en les funcions que vaig exercir l'1 d'octubre o abans o durant tot aquell procés, lògicament l'únic que vam fer va ser garantir la llibertat i el dret dels rapidencs i de les rapidenques en poder exercir el seu dret a vot, i pensem que això en cap cas és ni pot ser delicte en una societat democràtica i avançada. Per tant, molt tranquil, molt satisfet del que vam fer o deixar de fer durant aquella època, i vaja, tornaríem a fer-ho mil vegades. Per tant, pensem que en aquest sentit tranquil·litat absoluta, i això sí, l'advocacia a l'Estat s'hauria de replantejar en quin món i cap a quina societat vol avançar.
Per la seva part, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, critica la petició desorbitada de penes per un càrrec de prevaricació que no s'havia demanat contra cap líder polític o social fins ara.
I jo, com a alcalde, i el company Albert Salvador com a regidor, vam estar al costat de la nostra gent, vam estar al costat dels drets, de les llibertats, en definitiva vam estar al costat de la democràcia, i per això estem molt tranquils, afrontem aquest procés en molta tranquil·litat, perquè estem convençuts que l'1 d'octubre vam defensar la democràcia, vam defensar els drets dels rapitencs i rapitenques, i per tant no tenim cap tipus de problema d'entomar les nostres responsabilitats. Tot i això, sí que sorprèn, diguéssim, l'ensenyament que ha tingut l'advocacia de l'Estat, demanant-nos, en el meu cas, pràcticament 15 anys, en el cas d'Albert, més de 13 anys d'inhabilitació, quan la Fiscalia no ho demana i quan no s'ha acusat a cap altra persona, ni líder social, ni líder polític, se'ls ha acusat de prevaricació. I en el nostre cas, l'advocacia sí que ens acusa de desobediència, però també de prevaricació, i demana aquestes penes desorbitades.
D'aquesta manera, l'advocacia de l'Estat ha demanat penes que van entre els 13 i els 15 anys d'inhabilitació a l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i al tinent d'alcalde i actual delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, per suposades prevaricació i desobediència. Una petició que contrasta amb els càrrecs per desobediència que ha presentat la Fiscalia.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Roquetes acull aquest divendres 1 d'octubre i a les 8 de la tarda al pavelló poliesportiu l'acte central de commemoració del referèndum d'autodeterminació. Organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, aquest esdeveniment comptarà amb la presència de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, Juristes per la Llibertat i Represaliats. I demà dissabte, dia 2 d'octubre, es farà una de les tres marxes convocades arreu per l'Estat per defensar el mandat de les urnes. Concretament, a la Nacional 340 es farà una mobilització que recorrerà el trajecte entre Vinaròs i Sant Carles de la Ràpita, amb la voluntat de reivindicar el paper dels països catalans en l'organització del referèndum. Amb el nom de Marxa Centre, és previst que arribi a la Ràpita al voltant de les 9 de la nit, on es farà l'acte polític que comptarà amb la presència de l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i Elisenda Paluzier, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, i també amb el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gasseni, a més de representants de la plataforma Decidim. Allí es faran els parlaments, on es llegirà el manifest La mateixa arrel, que conté una imatge de l'artista roquetenc Ignasi Blanc. Aquesta commemoració de l'1 d'octubre vol reivindicar el referèndum com una victòria col·lectiva contra l'Estat espanyol, reconèixer el paper dels països catalans i la Catalunya Nord en l'adquisició i repartiment de les urnes i homenatjar els represaliats i persones que van fer possible el referèndum. Aquest esdeveniment està organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana i Decidim amb la col·laboració de l'Associació Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. El Departament de Salut Pública ha començat a tancar alguns dels punts de vacunació massius entre la Covid-19 i altres espais, com centres cívics, per tal d'adaptar l'estratègia d'inoculació al context actual. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha indicat que, com han fet en les darreres setmanes, els equips de vacunació es desplaçaran en espais comunitaris, com centres comercials o mercats, en busca de la gent per a que es vacuni.
La idea és que els equips d'atenció primària als hospitals continuen vacunant cadascú a la població a la que atén normalment, i aquests equips que havia en els punts de vacunació poblacional s'adrecen a compaginar o a completar l'estratègia de proximitat anant als punts on està la població que fins ara encara no s'ha vacunat. Com van dir l'altre dia, la fase primera, aquesta fase que es tancava quan la població, més del 70% de la població, estigués vacunada, aquesta està feta, està acabada, i adaptem-nos i anem a buscar les persones en els diferents llocs. Explicava la gent d'aquest punt de vacunació com en aquesta estratègia de complementar les estratègies comunitàries havien estat en mezquites, havien estat en centres comercials, havien estat en atenent o vacunant a persones sense llars, en diferents estratègies, en mercadillos, en els diferents llocs on podem adreçar-nos a aquesta població que pot tenir una major necessitat de que ens apropem al lloc on viuen, de que les expliquem en persona per què cal vacunar-se. Tot això és complementari també amb totes les trucades que seguim fent per animar la gent que encara no s'ha vacunat.
En una enquesta, unes 15.000 persones d'entre 20 i 40 anys que encara no han rebut la primera dosi, menys de la meitat van respondre que no veuen necessari vacunar-se i un 25% va explicar que tenien por als efectes adversos de la vacuna. Així, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, argumentava d'aquesta manera quins són els motius que es posen les persones que no s'han vacunat.
Estem fent enquestes telefòniques i tenim enquestes telefòniques fetes a més de 15.000 persones entre 20 i 40 anys que han rebutjat o que per ara no volen vacunar-se. I què ens diuen? Pràcticament la meitat ens diuen que no ho consideren necessari. Per això insistim molt en les rodes de premsa, en que de les 450 persones que tenim ingressades, tenim 40 persones aproximadament, que són persones que estan entre 20 i 40 anys, i que d'elles el 94% estava sense vacunar. Insistim molt en que tenim 156 persones en UCI avui, i que d'aquestes tenim almenys 9 que són entre 20 i 40 anys i d'elles 8 no estaven vacunades. I fixeu-vos, ho diem sempre, la vacuna és molt i molt bona per prevenir hospitalitzacions i per a prevenir UCIs. Per tant, de les 15.000 persones o més a les que ens han dit el seu motiu, 40 i pico, quasi 50% ens diuen que no és necessari. Següent motiu, ens diuen que tenen por als efectes adversos, 27-28%. I després els altres motius són motius diversos. Llavors també moltes vegades insistim molt en dir que els efectes adversos que té la vacuna són incomoditat els primers dies, majoritàriament el dolor en el lloc o una sensació de cansament, però són efectes adversos que passen de seguida i que no tenen comparació amb les altres coses que passen quan tu pateixes la Covid. Sí que és cert que hi ha un percentatge molt petit en què poden haver efectes adversos més importants, però quan comparem aquestes miocarditis, pericarditis, etc., que s'han descrit per les vacunes que posem en persones joves, el percentatge sobre les persones vacunades és molt i molt baix, i l'altra cosa és que en la Covid hi ha molta més patologia d'aquest tipus i que, a més, és de llarga durada, que en les vacunes es recupera.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha insistit en la importància de la vacuna i ha indicat que de les 450 persones ingressades a l'hospital, unes 40 tenen entre 20 i 40 anys i que el 94% no tenia la vacuna. A les UCI hi ha actualment 146 persones ingressades, de les quals 9 són d'aquestes franges d'edat i 8 no estaven vacunades.
Les taxes d'incidència estan baixant fins a un nivell de 29,9 d'incidència acumulada en 7 dies, però aquests darrers dies observem com un estancament, com una situació que estem com en un terra, com que si haguéssim baixat ja al màxim. Llavors és molt important veure què passa els propers dies, veure quina és l'evolució que farà en les properes setmanes perquè poder estar pendents de què passarà en aquesta tardor. Importantíssim, doncs, que les persones que encara no s'hagin vacunat es vacunin.
Pel que fa als espais que es mantinguin oberts, també podran servir per administrar terceres dosis a la gent gran o vacunar els infants, estratègies que encara han de rebre l'aval d'autoritats reguladores i de diferents estaments.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre disposarà enguany d'una partida de 1,1 milions d'euros dels fons Next Generation per desenvolupar diversos projectes. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha anunciat que els recursos els canalitzarà l'organisme autònom de parcs nacionals del Ministeri per a la Transició Ecològica a través del Departament d'Acció Climàtica. La disponibilitat de recursos per gestionar una figura que va néixer sense cap dotació pressupostària concreta requerirà ara prioritzar l'execució de les actuacions que ja estaven planificades. També s'obre la possibilitat d'incorporar altres accions noves amb l'objectiu d'aportar valor afegit als sectors primari i terciari del territori. El delegat ha anunciat que en breu convocarà la comissió executiva de la reserva, de la qual formen part el govern, les administracions locals i agents socioeconòmics del territori, per començar a posar fil a l'agulla en la concreció d'aquests nous projectes. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, apuntava que la confirmació dels fons Next Generation a la reserva de la biosfera requerirà prioritzar projectes pendents i la possibilitat d'ampliar-los.
Estem en aquesta fase on haurem de determinar quines són les actuacions que prioritzem i a la que focalitzem aquests recursos, perquè al final els criteris de distribució dels fons que ens marquen els Next Generation, estem parlant de criteris de conservació, és actuacions de conservació i gestió de la biodiversitat, de millora de la pròpia governança de les reserves, de foment del desenvolupament sostenible, també de suport a la sostenibilitat del turisme, millora del patrimoni cultural i del paisatge, i de mesures de suport als sistemes agroecològics i forestals sostenibles de recursos naturals. Per tant, va absolutament en línia del que s'ha treballat des de la pròpia reserva de biosfera a les Terres de l'Ebre, i per tant tenim aquí un ventall d'actuacions que ara és quan, per una part, haurem de prioritzar les que ja tenim planificades i probablement incorporarem noves accions que en l'escenari que teníem pressupostari podies abordar unes actuacions, i ara n'incorporarem de noves.
D'altra banda, el delegat del govern ha respost a les crítiques que han arribat des de la CUP, que aquest dimarts han alertat que la reforma del decret de renovables que prepara el Departament d'Acció Climàtica rebaixa considerablement les expectatives inicials i segueix beneficiant els grans interessos empresarials, amb la possibilitat que els projectes que van passar a la ponència segueixin endavant i reduint la necessitat d'acord entre els propietaris afectats, que desapareixeria en el cas dels projectes eòlics. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, creu injustificades les crítiques de la CUP a la reforma del decret de renovables que prepara Acció Climàtica.
Estem complint els terminis. La conselleria sempre ja des del primer moment va plantejar la data aproximada de Tots Sants com a possible data de publicació del nou decret. Per tant, en aquest sentit, tot el que sigui avui posar alarmes roges crec que no estan justificades. Sabem perfectament que en aquest territori ja van patir el que és la concentració i la massificació de parcs eòlics bàsicament a la Terra Alta, i per tant sabem quin és el model. També és cert que avui el tema de les diferents línies de molt alta tensió que ens poden travessar el territori, perquè tant que són línies de transport d'energia, també ens posa alerta de que segurament entrem a una conjuntura en la qual els megawatts que haurem de generar de renovables és molt important. Per tant, ho he dit sempre, és a dir, les Terres de l'Ebre hem de participar, no hem de participar menys que cap altre territori del país, però tampoc hem de participar més que cap altre territori del país.
Finalment, el delegat del govern, Albert Salvador, ha celebrat que les Terres de l'Ebre s'enduguen més de la meitat de la dotació de 2 milions d'euros prevista per les dues reserves catalanes. L'altra és la del Montseny, atès el seu major grau d'humanització. Així, els fons Next Generation es podran destinar de forma imminent a actuacions en matèria d'ampliació i gestió de la biodiversitat, millora de la governança de les reserves, foment del desenvolupament sostenible, suport a la sostenibilitat del turisme, millora del patrimoni cultural i paisatge i mesures de suport als sistemes agroecològics i forestals sostenibles.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La taula de salut mental de les Terres de l'Ebre dedicarà el mes d'octubre a visibilitzar les malalties i trencar els estigmes que pateixen les persones afectades, amb un programa que inclou exposicions, tallers, concursos o jornades divulgatives. Aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental el pròxim 10 d'octubre, l'entitat ha decidit ampliar a tot el mes aquestes activitats. Es tractaran problemes com els trastorns alimentaris entre els més joves, que la pandèmia ha accentuat, també el dèficit d'atenció i la hiperactivitat, o el trastorn autista, entre d'altres. La taula es defineix com un espai de reflexió i intercanvi de recursos de les administracions, els serveis i la comunitat que treballen en l'àmbit de la salut mental. Actualment, els serveis de salut assistencials en l'àmbit de la salut mental atenen unes 1.500 persones a les Terres de l'Ebre. Segons ha apuntat el doctor Toni Coello, director mèdic de la Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre, són prop de 700 pacients a cadascun dels centres de Tortosa i Amposta. Així, com prop de 200 a Móra d'Ebre. S'atenen les psicosis incipient, programes per tractar esquizofrènia, depressió o conductes suïcides. Toni Coello, director mèdic de la Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre, ha explicat que una tercera part dels pacients són nens i joves, col·lectius que des del punt de vista de la salut mental han resultat especialment perjudicats pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.
Sobretot a la població infantojuvenil. Pensem que tots hem viscut, no?, el tema de l'aïllament. Doncs és veritat que ja ha sigut una població en un moment de la seva transició entre l'adolescència, la transició a la vida adulta, on s'han perdut diferents moments i diferents dins del cicle vital, i és veritat que sí que hem vist que en la nostra atenció a la població infantojuvenil, sobretot diríem tres grans patologies o afectació de la salut mental, el que té a veure amb l'ansietat, la depressió, l'angoixa seria un pool. Després tindríem un pool on el tema de la conducta alimentària, és veritat que hem vist un repunt de trastorns de la conducta alimentària, i després és veritat que hi va haver un moment on el tema de les conductes de suïcidi, el tema de l'autolisi, bueno, el tema de les autoagressions, també hi va haver un repunt. És veritat que torna una miqueta a nivells prepandèmics, però és veritat que sobretot aquesta part infantojuvenil és on hem vist una miqueta la major part d'afectació.
Precisament, una de les prioritats de treball de la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre, com explica la representant d'aquesta entitat, Miriam Galindo, la voluntat passa per abordar la salut mental entre la població jove i els problemes als quals han de fer front actualment. A més, també es difondrà i conscienciarà socialment amb la programació d'activitats del mes de la salut mental.
Des del marc de el dia de la salut mental, primer vam parlar del dia, després vam acabar parlant de setmana i després vam pensar que no, que faríem el mes de la salut mental, i ja tenim instaurat una miqueteta que a partir d'ara nosaltres treballarem la salut mental treballem la salut mental tot l'any, però durant un mes farem activitats en les quals aportarem i visualitzarem el treball que portem fent tot l'any en un mes, ¿vale? El concentrarem en un mes perquè així socialment la societat i arribar a la gent del treball que anem fent durant tot l'any.
D'aquesta manera, la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre dedicarà tot el mes d'octubre a visibilitzar les malalties i trencar els estigmes que pateixen les persones afectades, amb un programa que inclou exposicions, tallers, concursos o jornades divulgatives que es faran a biblioteques i escoles. El mes es tancarà el dia 27 d'octubre amb la 8a jornada de l'adolescència i salut mental a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, destinada als recursos per acompanyar en la salut mental als joves, i on participaran professionals del sector de la salut, l'ensenyament i la joventut. El col·lectiu que defensa la conservació del monument franquista de l'Ebre a Tortosa ha presentat una proposta als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Tortosa perquè es destinen recursos municipals a la reinterpretació i manteniment del monòlit. La portaveu de l'entitat, Consol Cordero, ha apuntat que esperen una resposta positiva del consistori i que la proposta sigui inclosa en la votació dels pressupostos participatius.
El col·lectiu de tortosins pel monument a la batalla de l'Ebre hem estat consultant els pressupostos participatius i veiem que la nostra proposta de mantenir el monument i la seva reinterpretació entra dins dels paràmetres que es demana a la guia dels pressupostos participatius de la ciutat de Tortosa. I per això hem fet aquesta proposta de manteniment i reinterpretació del monument de l'Ebre al bell mig d'aquest riu. Per què? Perquè nosaltres considerem que és un actiu turístic que incrementa i dona força al nostre patrimoni, i també perquè pot ser un element cohesionador a la ciutat de Tortosa. També dir que nosaltres esperem una resposta positiva per part de l'Ajuntament i que es pugui ser inclòs per a la seva votació. També dic que complim amb tots els criteris que es demana a la guia de pressupostos.
El col·lectiu defensa que la reinterpretació del monòlit es pot executar dins de l'exercici pressupostari i que no contravé cap norma jurídica.
La previsió del temps.
Bon dia. Avui a primeres hores del matí tenim bancs de boira, boirina cap al nord-est, punts també de l'interior s'han d'anar trencant, en canvi amb núvols baixos cap a la zona del litoral de Barcelona, Tarragona, que han d'anar més durant la segona meitat de la jornada, i núvols prims que aniran circulant d'oest a est, deixant el cel més entrenyinat, una miqueta més tapat, fins i tot puntualment durant la tarda, perquè es faran més abundants d'oest a est del territori, tot i que circulen força ràpidament, però han deixat el cel més variable, puntualment, com dèiem, una miqueta més tapat. tapat. Tot plegat amb una temperatura que avui serà més alta que la que teníem ahir, a migdia, màximes que pugen lleugerament, i de cara a demà veurem núvols baixos a la zona del litoral prelitoral de Barcelona, Tarragona, que a la tarda estaran més extensos i s'endinsaran cap a l'interior. I és quan és més probable que deixin alguna precipitació cap al litoral prelitoral de Barcelona, Tarragona i també cap a punts de la Catalunya central, ja de cara al vespre. Però serà diumenge, quan arriba un front que portarà precipitació a partir de la tarda, avançant d'oest a est, que podrà ser més intensa i fins i tot més extensa. Qualsevol punt del territori arribarà al final del dia de diumenge i també podrà venir acompanyada de tempesta. És tot el menú, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.